Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Dolors Montserrat. Bona tarda, senyora Montserrat.
Què tal, molt bon dia.
Ministra de Sanitat i ara mateix portaveu del grup del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Això són paraules majors, eh? Un càrrec d'ells que Déu-n'hi-do la responsabilitat que li ha caigut a sobre, eh? Però bueno, com ho porta? Bé, no?
Bé, molt bé. Sí, amb, no? Molta, sí, amb moltes ganes, no?, de liderar des de l'oposició el Partit Popular, que al final som el partit més votat a Espanya.
Sí, una oposició també una mica sobrevinguda, no?, perquè vostès, totalment, clar, els van fer fora del govern amb una moció de censura que inicialment ningú pensava que anés a sortir i al final, doncs, els senyors del PNB, doncs, bueno, van dir amén, ahí vamos, senyor Sánchez, i es van inclinar.
Així és.
Toquem ja la realitat del dia a dia d'aquests últims dies d'aquesta setmana, que té dos noms propis, màsters i tesis. Jo no sé, és un debat d'aquests que amb alguns, almenys a mi particularment, me cansa molt, però bueno, l'actualitat és l'actualitat i n'hem de parlar. Jo no sé a aquesta hora si hi haurà alguna cosa que hagi passat i no ho sabem, però aviam, d'entrar el que han aconseguit vostès del Partit Popular i els de Ciutadans, és que el senyor Pedro Sánchez, desquitxat per el tema de la seva tesis, que se la va plagiar o no la va plagiar, bé, vagi al Congrés, doni la cara i expliqui què va passar amb el seu treball final, no?
Exacte, nosaltres sobretot el que li demanem al president Sánchez és que surti a donar la cara, que doni explicacions, que no hi hagi cap tipus de sospita ni de dubte sobre la seva tesis doctoral. O sigui, el que ell feia quan estava a l'oposició, el que ell reclamava quan estava a l'oposició, de transparència màxima davant d'algun dubte, que es donés la cara, doncs el mateix ara li hem de demanar al senyor Sánchez. I a mi el que em preocupa és que un senyor que hi ha, no, unes, segons les informacions públiques, unes sospites, que realment no surti, que estigui amagat en els jardins de Moncloa i que no surti a donar explicacions. El que ha fet un president del govern és donar la cara, si realment és, si ell ja diu per activa i per passiva a través de les notes de premsa de que no ha plagiat la tesis i que tot està correcte, doncs per què dubtem sortir?
Tot demostri, no?
Que surti, que ho expliqui i que tregui tota la sospita que hi ha sobre aquesta tesis doctoral. Així tots els espanyols ens quedem tranquils, sabrem que el govern d'Espanya, doncs, no ha mentit, que el govern d'Espanya ha fet una tesis, que no ha plagiat i que tenim garanties de que aquell que està governant, doncs, és exemplar.
Aquesta setmana, sobre aquest tema dels màsters i les tesis, escoltava algun dirigent del PSOE comentant allò de con los problemas que tiene España, vamos aquí a meter un debate ahora sobre si el president del gobierno hizo la tesis o no la tesis. Bueno, un debat que, a fi de comptes, i un problema o un tema que el van començar a treure de baix ells mateixos amb la senyora Cifuentes, no? Ells van treure profit del tema i ara es queixen, no? O sigui, cazador cazado, vamos.
És que al final el que s'ha evidenciat amb aquestes últimes 4 dies, no? Primer tot tenim un govern que en 100 dies ha dimitit dos ministres. L'última ministra que Montón per haver plagiat la seva, no, el seu treball de màster. I el que veiem és un govern que tot el dia rectifica, erràtic, que no dona la cara, en aquest cas, que no dona la cara, que quan està a l'oposició ens demana exemplaritat a tots i, per tant, el que li ha passat, el que ha evidenciat aquests 4 dies és que Pedro Sánchez està davant del seu propi mirall, davant de la seva pròpia doble vara de medir, que sempre demana als altres tot i que quan a ell li toca no fa res, s'amaga en els jardins de la Moncloa. Per tant, ara li toca a ell, és ell ara que té el problema i és ell ara que ha de donar la cara davant de tots els espanyols i explicant-se que no hi ha cap tipus de sospita ni dubte sobre la seva tesis doctoral.
I després hi ha polítics que s'apunten, pues, a tot, no? Ho dic per la senyora Colau, que aquesta setmana deia, també posava en dubte que deia una altra directiva, un altre directiu li va dir que jo li puc fer aprovar la carrera si vostè s'ho proposa.
Ajudar,
sí, en fi, li faltaven dues assignatures per acabar la carrera de filosofia i diu, bueno, ja li donarem un cop de mà. Aviam, aquest interès de la senyora Colau per ser protagonista de tot, com el veu, senyora Montserrat?
Bueno, ella sempre vol ser protagonista de tot, però...
Tots els mals dels espanyols els ha de passar ella, no?
Sí, si no... ella sempre, no? Ella vol ser protagonista de tot, però sense realment governar la ciutat. Jo penso sincerament que en aquests últims 4 anys, 3 anys i mig que porta governant la ciutat de Barcelona, pues, s'ha notat una gran no, pèrdua de qualitat de vida, però ja no només pèrdua de qualitat de vida, sinó que hem deixat d'estar en el rànquing de les millors ciutats de qualitat de vida del món. Hem perdut turisme, ella dona suport, no dona suport al comerç ni a l'hostaleria i dona suport als top mantes, que al final això estan fent amb competència deslleial en aquell botiguer que cada dia s'esforça i que segur que ara ens estan escoltant, que s'esforça per pagar els seus impostos, per pagar la seva llicència d'activitat, per obrir dins els horaris que li marca la pròpia normativa i que li costa arribar a final de mes. Per tant, tenim una alcaldessa que no governa pels barcelonins, sinó que només governa pel seu titular, no pels seus tuits.
Molt bé, companys de taula, micròfons oberts, Iva ja fa estoneta que diu, jo, vinga, doncs tu, vinga.
Doncs començo i seguim parlant.
Tens màster, Iva?
No, afortunadament no.
És de la generació que no tens màster, benvinguda. No,
de fet vaig fer un postgrau, però no vaig fer la tesina, o sigui que no tinc màster.
Per cert, la nostra invitada, com està el seu currículum? Perdona que t'interrompeixi.
Jo vaig fer, quan vaig acabar la carrera, vaig anar al Col·legi d'Advocats a fer el màster de l'Escola Pràctica Jurídica perquè m'ensenyessin la professió d'exercir d'advocada i la veritat és que estic molt orgullosa del que em van ensenyar al Col·legi d'Advocats.
Ja
aquest és el meu màster,
no doctorat,
aquest és el meu màster que tinc. No, ni tesis, jo no soc ni doctora, ni tinc cap tesis, ni m'he posat mai a fer-ho, eh?
Molt bé, Iva, vinga, ara sí.
Doncs seguint amb el tema dels màsters, que comença per la polèmica oberta amb la Universitat Rey Juan Carlos, amb el màster que es va, com a mínim està en procés judicial per els dubtes de que fos realment executat com havia de ser de Cristina Cifuentes i que també ha semblat dubtes sobre el que és l'actual líder del seu partit, Pablo Casado. Ell va ensenyar els treballs del màster a la premsa, però de fet els periodistes que hi eren en aquella reunió diuen que només van veure les portades dels treballs del màster. Estan tranquils ara que aquest tema està al Tribunal Suprem i que Pablo Casado ha remès al Tribunal Suprem tota una sèrie d'informació per provar de frenar ja aquesta instrucció judicial.
No, completament tranquils, ja estem nosaltres com a Partit Popular el donem el cas per tancat, o sigui, justament no té res a veure ni amb el cas de Montón ni amb el president, sinó que ni tan sols era un màster, no? O sigui, justament era un curs habilitant i en tot moment va ser el president Casado, que en aquell moment no era president, proactiu, que en el primer moment que va haver-hi algun tipus de dubte, ell mateix va oferir a tots els mitjans de comunicació, tantes vegades com hagi sigut necessari, comparèixer i donar explicacions i posar a disposició la documentació i fins i tot penjar-la a les seves redes. I és més, ara ja sent president del partit, tenia un viatge a Colòmbia aquest estiu i van sortir una nova informació i ell va retrasar el vol cap a Colòmbia per tornar a sortir i donar la cara. Per què? Perquè no s'ha amagat mai, ha sigut sempre transparent perquè no té res a amagar i per tant nosaltres el donem el cas per tancat.
Sí, jo, a mi m'agradaria fer-li una pregunta respecte al seu anterior càrrec, perquè va ser ministre de Sanitat i Serveis Socials. Precisament li va donar la seva cartera a la ministra Carmen Montón, no? La seva successora. No? A mi m'agradaria que valorés aquests 100 dies de la ministra, no? La seva gestió, precisament per ser coneixedora, no?, de la matèria.
Pues miri, un drama, perquè amb Carmen Montón en el Ministeri en aquests 100 dies, el que ha fet és que nosaltres que tenim una de les millors sanitats públiques del món, que ens hem de sentir orgullosos i que això ho hem aconseguit amb l'esforç de tots, els professionals, de les administracions i dels pacients, el que ha fet és dir que la sanitat pública i universal espanyola sigui per tothom en el món. Per tant, ha fet un efecte crida, un efecte llamada. O sigui, nosaltres hem de recordar a l'Aquarius, hem de recordar l'efecte llamada de Sanidad para Todos i hem de recordar la voluntat de retirar les concertines que el propi Partit Socialista havia posat en les fronteres de Ceuta i Melilla. I això què és el que ha fet? Pues que les màfies llegeixen els diaris encara que estiguin, no, a qualsevol punt del món, i per tant les màfies utilitzen, no, i maltracten aquest drama humà mundial de la migració i utilitzen aquest drama mundial i per tant utilitzant a les persones, a les seves dignitats i els seus drets humans i havent aquest problema migratori que hi ha passat aquest estiu. Per tant, és un govern de desgovern, de rectificacions constants, erràtic. El president Sánchez és el primer president del govern d'Espanya en 40 anys que el seu primer viatge oficial no és a Marroc, a un país tan clau per a Espanya i per a Europa, perquè som veïns de la frontera europea. I per tant, el primer viatge que tenia que haver fet Pedro Sánchez no és a París, sinó que tenia que haver sigut a Rabat. Potser a Pedro Sánchez li agrada molt més el Falcon, el glamour de París, i no anar a Rabat. I el que tenia que haver fet és anar a Rabat, a parlar amb els nostres veïns del Marroc per treballar amb cooperació, amb frontera, liderant les polítiques de migració a nivell europeu. Tenim molt a dir a Espanya dins d'Europa amb les polítiques de migració i, per tant, nosaltres en què creiem? Nosaltres, el Partit Popular, creiem, primer tot, que Espanya és un país solidari i que la solidaritat és de tots els espanyols i no és patrimoni ni de la dreta ni de l'esquerra, sinó de tots els espanyols. Dos, hem de treballar amb una migració legal, ordenada i vinculada al treball. Hem de donar oportunitats que les persones que vinguin a Espanya tinguin tots els drets i totes les llibertats i totes les oportunitats i que no siguin utilitzats per les màfies. I per tant hem de treballar i liderar amb Europa la cooperació, o sigui, quines han de ser les polítiques de migració a Europa, i hem de treballar per tant amb els països a través de la cooperació, amb els països en aquest cas del nord d'Àfrica i de tota Àfrica. Cosa que no ha fet el Partit Socialista. El Partit Socialista, amb els seus bandazos, amb l'Aquarius, amb la sanitat i amb les concertines, doncs, han creat aquest caos migratori, que al final qui ha sortit perjudicat són tants milers de persones que cada dia volen arribar a les nostres fronteres i que perden la vida en el mar. Aquesta és la realitat, que és el que està passant a Espanya i d'aquest govern tan erràtic del Partit Socialista.
Marcos.
Dos preguntes, una molt breu. Volia preguntar-li pel president Rajoy si té contacte amb el president Rajoy i si, a banda de tenir contacte, si creu que ha de tenir alguna mena de paper a la política espanyola, a la política nacional. I després una altra sobre el Congrés i el paper d'Esquerra i el paper de Convergència del PDeCAT. Té la percepció de que s'han girat els papers i que ara és més fàcil entendre's amb Esquerra que amb el PDeCAT?
Bueno, primer tot, amb els independentistes és molt difícil entendre-s'hi, perquè jo si ho dic, l'independentisme, els polítics independentistes són insaciables. El seu únic objectiu, el seu primer i únic objectiu és trencar Espanya i trencar la convivència a Catalunya. Per tant, és molt difícil parlar, dialogar amb algú que vol enviar a tota Catalunya en un precipici i trencar la convivència a Catalunya i trencar amb Espanya i Europa. Per tant, jo el que reclamo, no, i exigeixo a Pedro Sánchez, ja que Pedro Sánchez està assentat a Moncloa no pels vots de tots els espanyols, sinó pels vots de l'independentisme, no, dels polítics independentistes catalans, de Bildu, d'Otegi, vull dir ben clar, i de Podemos, no, un partit xavista, i de PNV, que si ens hi fixem, tots aquests partits, el seu objectiu és trencar Espanya. Podemos, sabem quin model de democràcia creu, que és amb la xavista, que la democràcia no en té res. Sabem perfectament amb què creu Bildu i amb l'independentisme català i PNV, que l'únic que volen és la independència del País Basc i de Catalunya, i per tant trencar amb Espanya. I aquests són els socis de govern de Pedro Sánchez. Per tant, Pedro Sánchez, jo pregunto que per què ens ha abandonat el Partit Socialista Obrero Espanyol, per què ens ha abandonat a la majoria dels catalans que creiem en, no, amb la llei, en la convivència, no, i amb la Constitució, amb el nostre Estatut d'Autonomia. Per què Pedro Sánchez s'ha agenollat davant de l'independentisme i al final veus que només hi ha un interès personal exclusiu d'aquest senyor i que no està vetllant per tots i cada un, no?, de tots els espanyols. I després, afegit en aquest desafiament de l'independentisme català, trobem ja la desacceleració econòmica. Estem veient ja indicadors com que ha baixat un 5% el turisme internacional a Espanya aquest estiu, on veiem que el 31 d'agost hem tancat el mes amb 200.000 persones menys treballant a Espanya, que han perdut un lloc de treball, i per tant aquestes persones tenen un nom econòmic i unes famílies, on veiem una desacceleració del consum, on veiem el caos constant amb el dièsel, es rectifiquen, s'autorectifiquen, es torna a rectificar, i l'únic que està provocant és pèrdua de confiança dels consumidors, dels inversors, on què fan? Contenen, per tant, el consum o la inversió, perquè si tu no saps si un govern el que vol és acabar amb el dièsel o posar el dièsel, al final el que està perjudicant és a la fabricació dels cotxes, on Espanya és un dels grans països de fabricació de cotxes, on tenim a molta gent treballant en el sector de forma directa o indirecta. I el mateix ha passat, per exemple, amb les corbetes amb Navantia, 6.000 llocs de treball en perill. I davant d'això, un govern sense cap tipus de reforma econòmica ni social, sinó que l'única reforma és, i això a més, senyors espanyols, ho solucionarem pujant impostos. Miri, quan vostè puja impostos, i això està demostrat, és empíric i objectiu, quan vostè puja impostos crea atur, o sigui, hi ha més atur. Per tant, jo, ja que parlàvem d'abans de plagis, jo el que demanaria per justícia és que ens plagi, no?, que ens plagi les nostres reformes, no?, que ens plagi la nostra manera de governar del Partit Popular. Però nosaltres hem estat capaços de treure aquest país de la crisi, de crear llocs de treball, de posar-lo, no?, en el país amb creixement econòmic i mantenir l'estat de benestar, incrementant les nostres pensions. Hem incrementat les pensions, hem incrementat les beques, hem mantingut la llei de dependència, i això ho ha fet un Partit Popular. I després em preguntaves per en Rajoy, per suposar que tinc contacte amb el president Rajoy, i quasi cada setmana, no?, jo he estat membre del seu govern, i jo sempre li agrairé, no?, que hagués confiat en mi allà on sempre em va manar, no?, que estigués, no?, fent la meva responsabilitat política, i ha estat ell que ha escollit aquesta decisió, doncs, de continuar en el Partit Popular, però ara em toca, no?, continuar sempre sent del Partit Popular, sempre tindré, no?, ho va dir quan es va despedir, jo sempre continuaré portant el carnet del Partit Popular a la meva butxaca, jo sempre seré una filial més del Partit Popular, sempre podreu comptar amb mi, amb la meva lleialtat, però ara em toca, doncs, bueno, no?, retirar-me de la primera línia.
Un pas al costat.
Exacte, un pas al costat, però jo sí que dic que la història amb el president Rajoy el posarà per mi com un dels millors, i per ara és el millor president del govern d'Espanya que ha tingut a Espanya.
Seguiu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb la Iva Anguera, el Juan Carlos Valero, el Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo i la convidada d'avui, la senyora Dolors Montserrat, portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Avui no ho he dit abans, però tenim una edició una mica més reduïda de l'habitual. Hi ha futbol, juga l'Atlético de Madrid, comencem, hem d'acabar el programa abans, vull dir que anem de fèvia. Preguntes curtetes, respostes també curtetes. Salvador, endavant.
Sí, a vostès, després d'aprovar la primera fase de tramitació al Congrés els pressupostos, va haver-hi una moció de censura, i passen del govern a l'oposició, passen un canvi de lideratge ràpid, que a vegades això és sanguinari en determinats partits, no ha estat el cas, i per tant tenen durant un cert temps, després veurem la durada d'aquest temps, no?, un paper a l'oposició, no? Aleshores, la pregunta és com enfocaran aquesta oposició en aquests propers mesos? Primera pregunta. I lligada amb això és, vostès tenen majoria al Senat. Sempre s'ha dit que el Senat no servia per res. Però vostès podran aprofitar aquesta majoria que tenen al Senat per fer arribar un missatge polític?
Totalment. Primer tot, la nostra oposició serà constructiva, propositiva, i ferma en la defensa dels nostres principis i valors, començant per la defensa de la unitat d'Espanya i continuant per la defensa de continuar en la senda de creixement i de creació de llocs de treball per arribar l'any 2020 amb 20 milions de persones treballant a Espanya. I això no pararem amb la nostra iniciativa política, no?, fins a aconseguir-ho. Llavors, dit això, em preguntaves pel Senat. Està clar, el Senat ara més que mai podrem demostrar, o sigui, primer de tot és el primer cop a la història de la democràcia que el partit més votat, amb una diferència de 50 diputats i amb una diferència també aproximadament igual en el Congrés 50 i en el Senat aproximadament la mateixa diferència respecte al segon partit, és el primer cop a la història de la democràcia que el partit més votat estar a l'oposició. Al final vol dir que aquells que han escollit els espanyols perquè ens governin, pues, no estan en el govern perquè altres, per un interès personal, no, ens han fet fora de forma democràtica, però de forma injusta. I el Senat, ara més que mai, podrem demostrar amb aquesta majoria que té el Partit Popular per què serveix el Senat. I, per exemple, pues, ara no, es presenta la reprovació de la ministra de Justícia per no haver defensat amb el jutge Llarena. Pues, aquesta reprovació la guanyarem. Per tant, la ministra serà reprovada i aquesta ministra haurà de dimitir. I si no dimiteix serà una vergonya. Una proposició de llei, qualsevol proposició de llei, per exemple, no? Hem presentat una llei de símbols per defensar la neutralitat en els nostres carrers, les nostres institucions a Catalunya. No, de símbols, no? O sigui, els carrers han de ser de tots i justament és el lloc, no, on ha d'imperar la convivència. Doncs la podem presentar en el Senat i el Senat la guanyaria. És veritat que després, quan es presenta en el Senat, retorna al Congrés.
Congrés,
però el primer tram,
polític,
hi ha un gran missatge polític de que, no, l'oposició està liderant les reformes polítiques i el canvi polític. Jo estic convençudíssima, o sigui, el Partit Popular està preparat per guanyar totes les eleccions que tenim per davant i, per tant, per tornar a tots els governs, no? Governs autonòmics, al govern nacional i a les eleccions i als ajuntaments, perquè jo sempre ho dic i penso sincerament i la gent ho diu al carrer, no? O sigui, al final, quan el PP governa en els ajuntaments, les comunitats autònomes o Espanya, ens va bé a tots. O sigui, amb molts esforços, però ens va bé a tots, o sigui, mantenint la unitat d'Espanya, sortint de la crisi, pujant les pensions, tenint més beques, no? Defensant una migració legal i vinculada al treball, no? Mantenint el nostre estat del benestar, tenint el millor sistema nacional de salut. Per tant, aquest és el Partit Popular, no? Aquell que defensa la llibertat individual i que posa com eix principal la persona.
Iva.
Molt ràpidament, dues qüestions. La primera, aquesta setmana, més a més dels màsters i de les titulacions, com a mínim a Catalunya hem parlat molt de la Diada, que obre una tardor farcida de commemoracions amb un caràcter reivindicatiu per part de l'independentisme que serà molt fort i que ha començat amb aquesta manifestació massiva de gent que malgrat tot ha sortit als carrers de Barcelona a reclamar independència, presos polítics, li podem donar l'eslògan que vulguem però al final és una marxa de protesta en contra de la situació actual. Això d'una banda. I de l'altra banda, vostè estava defensant els resultats dels governs del Partit Popular i per vostè, que ha estat ministra de Sanitat aquesta setmana, i ha sortit per primera vegada una dada amb una enquesta pública d'opinió que els catalans perceben que han pitjorat el servei de la sanitat pública com a resultat de les retallades. Què s'ha de fer d'això?
Bueno, totalment, començo pel final. Realment els resultats, o sigui, al final tot el procés d'aquest desafiament cap a la independència unilateral, voler trencar, no, amb Espanya, amb la Constitució, amb l'Estatut d'Autonomia, el que ens ha portat uns datos terribles. Uns datos aquí a Catalunya, a part doncs, del que deia abans del tema del turisme. Estem a la cua, o sigui, a Catalunya. Jo ho vull dir-ho, perquè ja que parlem de sanitat, ho vull dir-ho. Primer tot ha baixat la inversió en sanitat a 1.000 milions d'euros. Això... En els últims 3 anys, 1.000 milions d'euros ha baixat la inversió del govern de la Generalitat en sanitat.
Quina part és responsabilitat de les retallades degut a la crisi econòmica i quina part responsabilitat del procés?
Jo penso que és del procés. Gasten els diners amb allò que no toca, gasten amb els diners amb una maquinària de propaganda com pot ser Ràdio i Televisió, no? O sigui, de TV3 i Catalunya Ràdio, la corporació. Gasten els diners amb obrir ambaixades per parlar malament de Catalunya, d'Espanya i dels espanyols i dels catalans. I quan amb lo important no vetllen per nosaltres. Punt 1, hem perdut una pèrdua d'inversió en sanitat, 1.000 milions. Estem a la cua de tot Espanya amb llista d'espera. Ha incrementat la llista d'espera, ara no recordo, però em sembla que ha incrementat amb unes 45.000 persones. S'inverteix més, ha incrementat un 80% la Conselleria d'Exterior i ha baixat la inversió en polítiques socials i continuem tenint barracons ara que han obert les escoles, que han començat les escoles, continuen haver-hi 1.000 barracons a les escoles catalanes. Per tant, quina és la prioritat dels governants independentistes catalans? El seu únic objectiu és trencar, continuar trencant la convivència de Catalunya i no vetllar pels interessos, no?, que ens importen a tots, que al final és que jo quan vagi a un hospital se m'atengui i quan abans millor em donguin una operació programada quirúrgica, o que el meu fill no vagi, doncs, no?, o els nostres fills que no vagin en un barracó, no? Per tant, o que ens suprimeixin l'impost de successions que tantes vegades ha demanat el Partit Popular. Per tant, és un govern a la deriva. Haurem vist aquest any 2018 que només han presentat dues lleis, i de serioses de lleis només una, perquè realment una llei era perquè, no, per restituir amb el senyor Puigdemont, que està fugit de la justícia, i el Parlament català tancat. Tenim el Parlament català tancat. Tenim un Torra que ultratja cada dia el rei, que amenaça amb atacar l'Estat, que amenaça amb no complir sentències, que amenaça amb obrir presons, i que té, no, a les, que té el Parlament tancat. Jo el que li demano al senyor Pedro Sánchez, que deixi de tenir soci amb el Torra, i que el que ha de fer és garantitzar-se a tots els catalans els nostres drets i les nostres llibertats, la llei i la convivència, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, i que s'aparti de l'independentisme. I el Partit Popular sempre li hem dit, escolti, vostè sempre tindrà el nostre suport sempre i quan Catalunya, no, vostè faci, o sigui, que el Pedro Sánchez garanteixi que Catalunya torni no, a ser una terra d'oportunitats dins de la llei.
Sí, I què fem amb tota aquesta gent que es continua sortint a la diada?
Bueno, pues, jo vull continuar convivint a Catalunya amb totes les ideologies, com sempre hem fet. O sigui, al final a Catalunya sempre hi ha hagut gent independentista i gent que no ho són, i gent, no, de totes les ideologies. Per tant,
hi havia bona convivència fa uns anys.
Totalment,
enrere,
i hem d'aconseguir-la. O sigui, jo sóc molt positiva,
trencat,
i el camí ha de ser la llei.
Però costarà,
això
costarà molts anys.
Costarà, però entre tots ens hem de trobar al mig, en el sentit de tornar, no, a aconseguir que Catalunya sigui una terra d'oportunitats, de convivència, que hi capiguem tots, que no se'ns miri de ser catalans de segona per no ser... no, per no ser independentistes, no? Miri, abans hi érem, abans hi havia gent independentista, abans hi havia no independentistes, abans hi havia gent que ni es posicionava, i convivíem tots, i aquesta terra era un faro, no, econòmico i social per tota la resta d'Espanya, i justament venien aquí a viure perquè era una terra d'oportunitats.
A viure i a invertir, senyora Montserrat, no ens oblidem, que les inversions han caigut, eh?
Sí. Aviam, hi ha una cosa, perquè el govern aquesta setmana, a través del seu vicepresident, ha anunciat que demanarà de l'ordre d'uns 7.000 milions al govern espanyol, 3.000 dels quals són un clàssic, que és el de la disposició addicional tercera, però he vist que també demanen de l'ordre d'uns 2.800 milions per al tema de la dependència. I com que vostè havia estat responsable amb aquest element, per què creu vostè que se li demana 2.800 milions per a la dependència a l'Estat des de la Generalitat? Són correctes, o era una pretensió clàssica que se li havia fet a vostè quan tenia el càrrec, o és un element que es vol negociar?
No, perquè es gasten els
diners... És el que m'ha sorprès, eh? No...
no, perquè es gasten els diners amb allò que no toca. O sigui, si realment es gastessin els diners amb allò que toca, tindrien els diners per la dependència, perquè la dependència, tal com va establir el Tribunal de Comptes l'any 2014, estableix ben clar que el 50% la porta l'Estat i l'altre 50% les porten les comunitats autònomes. Per tant, ells tenen l'obligació, i el Tribunal de Comptes va dir que el govern d'Espanya aportava aquest 50% a les comunitats autònomes. Per tant, ells han de portar l'altre 50%, i Catalunya també està a la cua de dependència. Està a la cua, o sigui, som, juntament amb Andalusia, estan a la cua de la dependència. Per tant, vol dir que estan gestionant malament i que tenen les prioritats canviades. Prioritzen només amb trencament, amb enfrontament, no?, i amb acabar amb la convivència de Catalunya, que no pas amb allò que importa als catalans.
Valero.
Sí, a mi m'agradaria, avui justament és el desè aniversari, ja han passat 10 anys de la caiguda de Lehman Brothers, aquell banc d'inversions americà, que va ser com una allò com una fitxa de dominó que va fer caure a la resta de bueno, les finances de tot el món, i als espanyols ens va agafar amb el peu creuat amb la bombolla immobiliària, no? Vostè va formar part d'un dels governs que va pilotar, diguéssim, aquesta crisi econòmica, la més important després de la de 1929. M'agradaria una petita reflexió, si hem après alguna lliçó des del món en general, o sigui, des de la ciutadania i també els responsables polítics i financers. I després també m'agradaria, ja que els meus companys han fet dues preguntes, dir-li que vostè ha estat nomenada recentment, fa dos dies, jo portaveu del PP en la Comissió de Secrets de l'Estat, no?
No li explicarà res d'això, eh?
No. A mi m'agradaria...
Hasta vist la pregunta.
No. A mi m'agradaria saber si considera suficientment leals als altres companys de comissió com el senyor Joan Tardà, el senyor Jordi Xuclà, d'Esquerra Republicana el primer, el segon del PDeCAT, o Aitor Esteban del PNB, que són clars partidaris, no?, d'acabar amb l'Estat dintre la Comissió de Secrets de l'Estat. És una mica com el llop al mig de... No,
de les gallines. De les gallines.
Bueno... Com ha dit bé, el dijous vaig ser elegida per formar part de la comissió secreta i per tant encara no he format part, o sigui, encara no se n'ha celebrat cap i per tant no li puc dir, primer de tot, no li puc explicar perquè és secreta i promets, no?, que serà secreta, però dos, no he participat a cap, però puc intuir, no?, que quan es parla, no?, d'estat, de mantenir, no?, la unitat d'Espanya, doncs puc intuir... què és el que deuen opinar, pues, els membres de PDeCAT o d'Esquerra Republicana, perquè tots sabem el que opinen, que volen trencar Espanya. I després m'estava explicant que no, ara celebrem 10 anys, celebrem no, perquè va ser la desgràcia, o sigui,
recordem,
fa 10 anys recordem,
que ens van portar
tots,
la ruïna.
Sí, perdó, exacte, no, de que va començar aquesta crisi tan brutal que a totes les famílies espanyoles i a tantíssimes famílies del món els hi va afectar les seves pròpies pells, no? I no hi ha ningú ningú que no la notés. I nosaltres, jo penso sincerament, al Partit Popular hem après molt i la societat ha après molt. Qui no ha après és el govern socialista actual, no?, Pedro Sánchez. Però nosaltres vam aprendre molt i un agraïment, no?, a tota la societat, perquè ens vam sortir gràcies a les polítiques reformistes del president Rajoy, però a la vegada gràcies a l'esforç i al sacrifici de tota la societat. I amb això que hem demostrat en aquests anys? Hem demostrat que som una democràcia forta, madura, i que som un dels millors països del món, amb estat del benestar i amb oportunitat, amb drets i amb llibertats, però també amb oportunitat econòmica, no? Hem après moltíssim i hem sigut capaços de revertir, no?, de canviar la tendència, de revertir la situació amb tan sols 6-7 anys i gràcies a les polítiques del Partit Popular, on ara estem amb creixement econòmic, on anàvem a aconseguir l'objectiu de que l'any 2020 hi haguessin 20 milions de persones treballant, no? I al final hem tornat a aconseguir que molta gent que estava desesperada tingués una oportunitat i tingués un lloc de treball, pogués arribar a final de mes, pogués pagar les seves hipoteques i poder pujar aquelles pensions que els socialistes van congelar.
Ens queden 3 minutets, doncs vinga, Marcos.
D'aquí poc farà un any que es va aplicar l'article 155 amb una base molt clara, que s'havia aprovat una declaració d'independència de Catalunya. Per què s'ha de tornar a aplicar el 155 ara? Que el PP sempre ofereix el seu suport al PSOE perquè l'apliqui.
Pues miri, l'altre dia jo li deia amb la vicepresidenta Calvo, no? Ella diu que aquest agost ha dit no, solo són frases inacceptables, no? Quan el Torra, segons ella, puja el to, solo són frases inacceptables. Home, jo li diria a tot el govern que estem veient un Torra pues, amenaçant, que amenaça atacar l'Estat, que hi ha confrontació als carrers, no? Quan es persegueix a les persones que lliurement retiren llaços grocs, que divideixen, és el primer llaç a la història que divideix i que confronta, no?, a una societat. Quan veiem, no?, que tornen a obrir aquestes ambaixades per parlar malament dels catalans i dels espanyols, quan veiem, no?, que tornen a engreixar aquesta maquinària de propaganda que és TV3 i que ha deixat de ser la televisió pública de tots i per cert pagats per tots, pues, home, el que li demanem a Pedro Sánchez és que deixi de tenir aquests socis, el que li demanem al president Sánchez és que es faci complir la llei, que es garanteixi la convivència a Catalunya i que té el suport, no?, i que li posem a la seva disposició la majoria absoluta del Senat per un altre dels motius pel qual, no, tenim majoria absoluta al Senat i serveix, que li oferim la majoria absoluta del Senat, pues, per quan calgui tenir que aplicar el 155. Però jo penso que aquest apaivagament, no, que és este apaciguamiento falso que està provocant Pedro Sánchez amb l'independentisme és completament equivocat. Cada vegada que cedeix Pedro Sánchez, més amenaça Torra. Això és així. Per què? Perquè l'independentisme és insaciable. Per tant, no hi ha res a negociar amb l'independentisme insaciable que vol trencar Espanya. Jo fins i tot diria a la, no, vicepresidenta, en 3 mesos que està governant no ha vingut mai a Catalunya. Mai. Pedro Sánchez ha vingut 2 vegades a Catalunya, als Jocs del Mediterrani i pels atemptats. No ha vingut més. Però això sí, es reuneixen en secret a Madrid amb Unai Sartadi. I quan pensen venir a escoltar la Catalunya real, la Catalunya silenciada, la Catalunya que estem al costat de la llei de la convivència dels drets, no, i de la defensa dels nostres drets i les nostres llibertats? Per tant, jo li demano a Pedro Sánchez, ha sigut ell el que ha canviat. Abans ell va apoyar, va donar suport juntament amb el Partit Popular al 155, i per aconseguir estar sentat a Moncloa ha estat ell que ha abandonat a la majoria dels catalans, ha estat ell que ha fet un gir de 180 graus i que s'ha agenollat davant de l'independentisme, aquells que volen trencar la convivència i Espanya. I per tant, des d'aquí li reclamo que reclami a Torra i a tots els polítics independentistes que tornin a llei i que es mantingui i es defensi la convivència i que sobretot que es defensi aquesta terra com un lloc d'oportunitats.
Molt bé, doncs aviam si el senyor Sánchez l'escolta, si ens escolta i
crec que no,
fa
crec
cas.
Que no, crec que no.
Però bueno, en fi, aquí queda la crida
està
que ha fet
amagat,
la senyora
està amagat,
Dolors Montserrat, portaveu del Partit Popular al Congrés. Gràcies per estar aquest dissabte aquí al Converses, aquesta edició una mica més reduïda per al futbol que arriba ara mateix amb el partit de l'Atlético de Madrid. Li deia, moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquesta tasca d'oposició.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
També gràcies a la Ivan Guera, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo i el Marcos Paradero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Bona tarda. Adeu.